Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carme Forcadell ha dit aquesta tarda que es va limitar a complir les obligacions de presidenta del Parlament abans i després de l'1 d'octubre. Ha estat aquesta una de les reflexions que ha fet com a declaració davant del Tribunal Suprem en el judici del procés. L'expresidenta del Parlament català ha negat haver participat en cap estratègia per assolir la independència i ha denunciat que porta un any a la presó per haver permès els debats. Ha argumentat igualment que després de l'1 d'octubre va acatar la decisió del Tribunal Constitucional en no convocar immediatament el ple i ha aclarit que només ho va fer el 10 d'octubre, perquè havia demanat el debat al president Carles Puigdemont i tots els grups hi van estar d'acord. Al matí havia declarat Jordi Cuixart, que ha dit que la prioritat no és sortir de la presó, sinó denunciar l'atac a la llibertat. El president d'Òmnium Cultural ha dit que no pot parlar d'una cosa, la suspensió de l'1 d'octubre pel Tribunal Constitucional, en què no hi va participar. Amb Jordi Cuixart i Carme Forcadell s'acaben les declaracions dels acusats i començaran a partir de demà les dels testimonis. Ha quedat frenada provisionalment l'exhumació de Francisco Franco, segons el jutge, pel risc que comporta aixecar la llosa. És un jutge de Madrid, José Justi Bastarreche, que ha paralitzat cautelarment la llicència de l'Ajuntament de Sant Lorenzo de l'Escorial a la Comunitat de Madrid després de rebre la demanda d'un particular que qüestionava que les obres siguin conformes a la legalitat vigent i es puguin dur a terme amb seguretat. És, doncs, un nou entrebanc a la idea del govern de Pedro Sánchez d'exhumar Franco en les properes setmanes. Josep Borrell és altre nom propi de l'actualitat d'avui. El ministre d'Afers Estrangers del govern espanyol encapçalarà la llista del PSOE a les eleccions europees del 26 de maig. Per tant, si Pedro Sánchez pot seguir governant després del 28 d'abril, Borrell no repetirà en el càrrec a l'executiu. I encara un altre punt judicial. La Fiscalia de Madrid demana 3 anys i 3 mesos de presó per a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunitat Madrilenya, pel cas del màster, destapat ara fa un any. En l'escrit se li atribueix un delicte de falsedat en document oficial perquè el Ministeri Públic la considera inductora de la falsificació d'un acte sabent, diu, que acreditava una defensa del treball final de màster que no es va produir mai. I la parròquia de la Mare de Déu de la Bona Nova, a Barcelona, a la plaça de la Bona Nova, acull a partir de 9:45 d'aquesta nit una nova sessió del cicle de conferències sobre la crisi cristiana europea a Catalunya. El títol avui és Comunitats Cristianes de Diàspora, a càrrec de Ramon Maria Nogués. A 9:45 de la nit a la plaça de la Bona Nova de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el Rafa Sanahuja i una nova edició, avui molt pendents dels Oscars, del programa Tot Cinema.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
And the Oscar goes to Green Book.
Green Book, la millor pel·lícula de l'any. La gala dels Oscars, protagonista en aquesta tercera edició del Tot Cinema a Ràdio Estel. Anem molt per feina, comencem.
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Bé, molt bé, benvinguts, benvingudes al programa de cinema de la casa en aquesta nova edició. Tres programes, encara no ens han fotut fora. Tres, ni més ni menys, portem ja, brutal. Aquest és el moment de relaxar-se i de passar-s'ho bé. Benvinguts, amants del cinema, i benvinguts tots els estimats oients, si ens heu sintonitzat amb tota la intenció, o si ens heu sintonitzat així per causalitat, us rebrem amb la mateixa il·lusió. Ja sabeu, hora de sopar, hora de les dutxes, de preparatius per l'endemà, d'apurar les tasques del dia abans de potser afrontar uns minuts de relax, i nosaltres que us acompanyem des d'aquí, des d'aquesta sintonia, la vostra. En qualsevol cas, us saludem des de Ràdio Estel per acompanyar-vos durant els pròxims minuts amb totes les novetats sobre el món del cinema. Aquesta setmana, molt centrats, com no pot ser d'altra manera, en els Premis Oscars, que es van lliurar la passada matinada, la matinada de diumenge a dilluns, i seguir-lo en directe, només apte per insomnes i valents. Us confesso que jo ho vaig fer gairebé fins al final. No fins al final del tot, però gairebé. Salutacions també des de l'altre costat del vídeo del Toni Huguet, que està a les vies de so, i d'aquest dicharachero, jo m'ho dic tot, locutor que us parla, Rafa Sanahuja. Us hem preparat un menú que esperem que sigui interessant, del vostre gust. De seguida farem l'habitual repàs a les estrenes i la taquilla, i després parlarem dels Oscars. Els Oscars per dalt, per baix i per tot arreu. Valorarem els premis i la gala en general amb Joan Trias, un dels locutors estrella d'aquesta santa casa i que és molt, molt cinèfil. També farem una ullada a una de les nostres crítiques de guàrdia, que avui s'estrena al Tot Cinema, a la cara B dels Oscars, els looks, els modelets, les intrahistòries. I tindrem una segona part del programa, com sempre, en què podrem gaudir d'algunes de les millors cançons composades per a les pel·lícules i que, en el seu moment, van ser premiades per l'Acadèmia. Oscars, Oscars, Oscars per tot arreu. Us quedeu amb nosaltres? Va, digueu que sí, que tenim un programa ben maco.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí?
Continuem al Tot Cinema. La matinada de diumenge a dilluns es van entregar els premis de l'Acadèmia del Cinema Nord-Americà, els més prestigiosos del món. Com deia, seguir-la en directe és només apte per fanàtics e insomnes. I crec que justament tenim amb nosaltres un d'ells, un dels locutors estrella de la casa de Ràdio Estel, i avui el tenim amb nosaltres aquí al Tot Cinema. És un gran gust que ens acompanyi uns minuts aquesta nit. Joan Trias, bona nit.
Senyor Sanahuja, què tal?
Bona nit. Encantat de tenir-te per aquí i moltes gràcies per ser-hi, especialment quan portes aixecat des de primera hora del matí per informar els nostres oients de tot el que necessiten saber per començar bé el dia. Que és una
gràcies a vosaltres, un
eslògan. Doncs en aquest cas, avui fas una programació capicua, Joan, perquè has començat a primera hora i tancaràs gairebé a última hora la programació de Ràdio Estel aquí al Tot Cinema, ja veus. Mil gràcies. Joan, va, entrem en matèria. 91a edició dels Oscars, sense presentador, sense mestre de cerimònia, amb premis molt repartits. Recordem, per exemple, els més importants que s'han entregat. Els grans premis de la nit dels Oscars han estat per Green Book, com a millor pel·lícula, Alfonso Cuarón, millor director per Roma, Rami Malek, millor actor per Bohemian Rhapsody, Olivia Colman, millor actriu per La Favorita. Doncs bé, esperat, perquè ara m'he fet un cacau amb els papers, aquí ho tinc. Doncs mira, tenim una mica barra lliure, m'agradaria molt parlar amb tu, sé que ets un tio cinèfil i que ens pots ajudar una mica a valorar...
Parlem, per aquí els passadissos, a vegades.
Sí, parlem de cinema i, a més, jo que faig el programa de cinema de la casa, doncs sempre vaig una mica en el xip del cinema. Doncs el que et deia, com vas veure la gala així en general, el ritme, la realització, el fet que no hi hagués mestre de cerimònies...
El fet que no hi hagués mestre de cerimònies em va semblar molt estrany des d'un inici. Ja s'havia anunciat des de feia temps per aquell tuit famós de l'actor que havia de presentar-la.
Sí.
No sé si per un tuit s'ha de treure o no la categoria de presentador de la gala, i ho deixo aquí. No, això sí que no ho respondré perquè depèn molt de la categoria de cadascú.
Sí. El que sí que és cert és que va sortir tota la llum fa 4 mesos o així, més
exacte.
O menys, i crec que una mica de marge de reacció podien haver tingut, no? Però, bueno, han decidit tirar per una altra fórmula amb la idea sempre que tenen d'agilitzar i la por que tenen a que s'eternitzi la gala.
Sí,
però, bueno, en aquest cas, aquest
tenen
fet ha marcat molt.
Un Billy Crystal tranquil·lament, que és el que ho ha fet tants anys.
Billy Crystal, no, mira, només mentis que em cauen llàgrimes, Billy Crystal, perquè que meravella Billy Crystal quan feia...
Com era,
Meravellós Billy Crystal, i tant, i tant.
Com era. Doncs va quedar molt, molt estrany això que apareix gent...
Sí.
Així una mica perquè sí, perquè, de fet, tenint en compte que cada any l'Òscar el donava el guardonat amb l'Òscar l'any anterior, doncs hagués quedat poder millor, però és que ni això, va quedar una gala absolutament molt estranya.
Sí, realment va estar una gala molt diferent. Hem sentit esto des de que es va produir veus una mica crítiques, les xarxes socials, els experts, els que ho analitzen. Doncs sí, estem acostumats a una altra cosa, i més venint dels americans, que sempre són uns mestres a l'hora de fer televisió i portar el ritme televisiu. Doncs sí, una mica estrany. Però podem parlar també d'una altra... Clar, el fet de que no hi hagi un conductor fixe també ha faltat humor, perquè la gent surt a fer la sortien els actors o diferents membres de la societat, de diferents àmbits, però cadascú amb el seu tarannà, però no hi havia un fil conductor que sempre els gags, els comentaris, els números musicals que feia, per exemple, Hugh Jackman, que m'encantaven, etc. Doncs ha estat una mica soso, no nos enganyemos.
Van intentar contrastar-ho, sobretot amb els números semimusicals, amb Queen, amb un inici,
sí.
Així, començant com amb focs artificials, començant molt forts, i va estar bé, sí. No dic que no va estar bé, així com també va estar bé l'actuació musical de Lady Gaga, acompanyada per Bryan Cooper.
Sí. Per mi, el millor de la gala.
Però,
els moments
però,
musicals.
Clar, no pot ser que els moments musicals siguin el millor de la gala, precisament. Està bé, que ho siguin, però vaja, va faltar molta xitxa.
Sí.
I pel ritme que deies, sí que es vol buscar un ritme, trobo, molt televisiu, 5 hores, no està gens malament, però un ritme televisiu i soso... Fatal.
Sí,
fatal.
Realment aquesta gala no ha estat la meravella que ens tenen acostumats. No
passarà de història.
Podem parlar també en clau més cinèfila, no tant de ritme televisiu i d'espectacle, perquè aquesta ha estat la gala en què, per primera vegada a la història, una pel·lícula de Marvel, de superherois, que lo estan petando, Marvel i els superherois i el seu univers, doncs ha estat molt, molt, molt reconeguda, i és la pel·lícula Black Panther, una pel·lícula hipernominada, que a més es va dur una sèrie important de premis. Què et sembla que els superherois agafin aquest renom dintre de l'acadèmia?
Em sembla que ja tocava una mica. Tot i que sigui Black Panther i que hagi estat molt, molt criticada, sí que em sembla que la categoria de Marvel en si, no només Marvel, sinó Sony, etcètera, moltes companyies i productores que s'encarreguen de fer pel·lícules de superherois, les pel·lícules de superherois sempre quedaven una mica com pels friquis, no? Una
sí.
mica allò, los aficionados de Marvel, los aficionados de DC...
I el blockbuster de segunda.
Ah, exacte, una mica sèrie B. I no, tenen uns efectes visuals brutals, que els van guanyar, una banda sonora brutal, que la va guanyar, amb, per cert, el compositor, ara no me'n recordaré el nom, però el compositor que havia fet la composició de Venom, una composició boníssima, I ja tocava que fos guardonada també una pel·lícula de superherois. Sí, criticada o no. A mi, per cert, Black Panther em va semblar fluixeta.
A mi també. Jo et deia entre bambalines que als 10 minuts vas dir, oi, esto es muy cutre. I la vam treure a casa, però bé, la revisarem, la revisarem. I també tinc Venom justament a la recàmera per visualitzar-la. Les pel·lícules de Marvel molen molt perquè jo que tinc família les pots veure en família més o menys.
Per tothom,
menys.
Sí, normalment sí,
excepte,
per tothom.
Excepte Deadpool, que aquesta no es pot veure en família, però la resta més o menys sí.
I que molta gent van a veure en família,
Deadpool,
perquè no sabia
i van sortir els 2 minuts,
clar. I van sortir, exacte.
Està molt bé. Bueno, canviem una mica de terç. Un altre tipus de cinema molt diferent, el d'Alfonso Cuarón, que ha posat tota la seva ànima a la pel·lícula hiperreconeguda Roma. A mi em passa amb Roma, jo ho dic, reconec l'art cinematogràfic, la fotografia és meravellosa, ha guanyat el guardó a millor fotografia, etc. I la intimitat d'aquest cinema a mi m'agrada molt, i tinc pel·lícules que m'agraden d'aquest estil, però, escolta, jo, a mi Roma, em vaig a dormir.
No,
Perquè, a més, com és es de la plataforma Netflix. Ara està el boom de Netflix i la guerra contra els cinemes convencionals i les plataformes, etc. La vam veure a casa, era tard, i escolta, el ritme a mi no em va enganxar, i dic, bueno, ja l'acabaré de veure, però bé, és molt, molt reconeguda. Tu ets dels que t'agrada o dels que no t'agrada massa?
Mira, jo tinc una controvèrsia aquí.
Vinga, explica'ns.
La meva controvèrsia i que entro en contradicció amb mi mateix és que em passa el mateix que tu, eh?
Sí.
Com a pel·lícula, com a fotografia, com a cinema en si, és una meravella. És una meravella de pel·lícula. Ara, si té un ritme lent, i o t'agrada o no t'agrada. A mi les pel·lícules lentes em costen, sí que sí. És cert. Però allò d'estar veient Roma i en recordar-te de Fellini, ostres, també emociona.
Sí, realment, sí.
També emociona molt. Sí que és cert, i això s'ha dit molt per part de crítics que en saben molt de cinema, que no s'ha guardonat Roma precisament a millor pel·lícula perquè ve de Netflix.
Sí, sí, hi ha una guerra oberta.
I això em sembla molt injust, i trobo que s'ha de dir, s'ha de criticar molt a l'acadèmia per un altre cop. Per aquest fet.
Perquè al final tot és cinema. El format en el que... Això ja entra també el gust personal. Jo soc molt de les sales de cinema, m'agrada molt anar al cinema, però el moment actual de la comunicació està canviant i Netflix és una plataforma potentíssima que està produint pel·lícules fantàstiques.
Exacte.
Que de sobte les tens a casa.
No només sèries, sinó pel·lícula. No?
Exactament. I llavors, bé, en aquest sentit, també jo penso que els membres de l'acadèmia hauran de fer un pensament abans o després per acceptar aquesta circumstància. Roma, una gran pel·lícula en ritme molt lent. N'hi ha que diferenciar l'art cinematogràfic, que té molts components, diguem-ne, del guió o de la història que t'expliquen, que ahir et pots enganxar més o menys. Un altre comentari sobre una de les pel·lícules que és aquesta sí guapetat, al món sencer, que és Bohemian Rhapsody, un biopic sobre Queen, la banda Queen, mítica banda Queen, i especialment focalitzat en la figura de Freddie Mercury. Bé, una pel·lícula que en nombre d'estatuetes és la que més premis ha emportat, uns premis molt repartits, com hem dit, i especialment doncs, la figura de Rami Malek, aquest actor que jo no coneixia fins que l'he vist mimetitzat en Freddie Mercury.
Mira,
tu l'has vist?
Rami Malek, sí, l'he pogut veure. Bohemian Rhapsody. Rami Malek jo el coneixia per Robot, és una sèrie també, jo no sé si és de Netflix, diria que la vaig veure a Netflix, també, Robot, i vaig descobrir allà un gran actor. I sí que és veritat que aquest actor fa papers normalment molt estranys. I trobo que és precisament per això que li va molt bé el personatge de Freddie Mercury, amb totes les seves contradiccions, amb totes les seves bogeries. Per aquells que diuen, i no és la primera vegada que ho he sentit, que es tracta de fer només una imitació, jo no ho considero en aquest cas. Perquè a part de fer una bona imitació...
Jo tampoc ho considero.
A part de fer una bona imitació, es posa tant en el paper d'excèntric, de bogeria... Te'n pots oblidar una mica de què és Freddie Mercury, ojo, que és un biòpic, però te'n pots oblidar i veus tot el treball que fa Rami Malek.
Per mi és brutal. Jo, amb aquesta pel·lícula, ja també faig un jo confesso davant dels oients, jo la vam començar a veure molt tard, també a casa, i realment em va passar que a mi la pel·lícula em sembla molt regular, molt irregular, un ritme... No té massa emoció, diguem-ne, perquè a més coneixes una mica la història, tot i que s'han pres les seves llicències, però la figura d'ell, la seva actuació i la figura de Freddie Mercury com a fenomen, que per mi és un dels més grans artistes, etc., doncs a mi em va enganxar. I vaig acabar la pel·lícula i els últims 20 minuts, que és al final un videoclip de Queen a l'estadi d'Anglaterra, aquell, com es diu, el de Londres, el... Wembley. Molt bé, gràcies als tècnics que ens ajuden també amb les dades. Gràcies.
Sempre hi són.
Sí. Doncs a l'estadi de Wembley, aquesta escena final a mi em va emocionar.
Sí,
i et confesso que a les meves llistes de Spotify ara tinc molt Queen i va sonar molt Queen. M'he enganxat a Queen amb la pel·lícula. Però bé, dim alguna cosa?
Sí que és veritat que, com deies, Rami Malek, el que val molt la pena de Bohemian Rhapsody és la seva actuació. Jo, com a millor pel·lícula, tampoc la veia,
No, jo, evident, no, jo tampoc.
És una gran pel·lícula, però no...
Sí. Perfecte, continuem endavant. Estem parlant amb Joan Trias, que és un dels locutors de la casa, molt fan del cinema, valorant l'entrega dels Premis Oscars que es van produir fa un parell de dies als Estats Units. Tres apunts per terminar, no volem tampoc allargar-nos excessivament. Bardem. A mi m'emociona veure un espanyol als Estats Units, perquè durant molt temps semblava un altre món, no? I de sobte Bardem, amb tota la seva presència i el seu art, ha aterrat allà, i em va agradar molt la seva intervenció, perquè a més va presentar l'Òscar a la pel·lícula de parla no anglesa, i potser va ser el més reivindicatiu en una gala en què va prevaldre molt allò que és políticament correcte i no passar-se de la raia, perquè avui en dia, com li va passar al que tenia que presentar la gala, doncs mira, zas, fots un dia la pata i et quedes sense gala per presentar. Doncs ha parlat Bardem d'aquest mur, fent referència clarament al nostre amic i estimat Donald Trump, que al Mirador de l'Actualitat, programa de la casa, cada 2x3 el tenim present. I exactament. I ha parlat de que no hi ha murs que poden destruir la cultura i la interculturalitat entre membres cineastes.
Mira, jo a Bardem li destaco dues coses. La primera, que crec que és el primer espanyol que va a Hollywood, uh-huh, i trenca el mite de tenim un espanyol que va a Hollywood i veiem aquella figura que...
El latino.
El latinito, ja no eres lo que eres, chato. Això, sí, això sí. Ha passat amb molts. Va passar amb Antonio Banderas, uh-huh, que feia els papers una mica del chulo latino, inclús amb el zorro i tot això.
Sí, 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 sí.
Bardem fa paperassos. Jo el recordaré sempre fent de dolent al 007, amb un dels últims, i feia un paperàs brutal.
És espectacular. Espectacular. Exacte. A 007 com a dolent, espectacular. S'ha especialitzat una mica en dolents. Uh-huh. Té aquesta cara dura i aquesta expressió, etc. I realment ho treu de meravella. M'agrada molt Bardem i m'ha agradat molt veure'l també a la gala dels Oscars, que ja s'ha convertit en un habitual. Realment.
I ara que deies la cara dura que té, també la té per dir les coses com són. Em recorda sempre la seva mare, Pilar Bardem, quan sí, els Goya, quan recollia premis, sempre fotia.
Sí, sí. Ara ens recordava també Ferran Capdevila, el que coneixen els nostres oients perquè va estar convidat la setmana passada, que el gran paperàs, pel qual va guanyar un Òscar Bardem, no és País para Viejos,
sí,
i aquest dolent que es carregava la gent amb la pistola aquesta d'aire comprimido,
sí,
i pim-pam, i la meleneta aquesta de Príncipe de Bequelar, que li quedava també.
Peliculón dels germans Coen.
Peliculón. Dos comentaris finals. El grandiós nivell de l'animació. Jo penso que avui en dia... ja distingir entre pel·lícules d'animació i pel·lícules d'acció real, vale que potser no és del tot just. Però, escolta, és que hi ha pel·lícules, jo soc un fanàtic de l'animació, m'agrada moltíssim, de sempre, i ara que també les disfruto amb els meus fills, no com a, ai, los dibujos animados, no, realment és que són pel·lícules espectaculars. Ha guanyat Spider-Man Un Nuevo Universo, uh-huh, no sé si has tingut ocasió de veure-la.
He vist trossets.
Trossets. Jo la vaig veure aquesta de els meus fills i em vaig sortir meravellat, perquè uh-huh, és una pel·lícula intel·ligent, divertida, visualment fantàstica, i realment és que es mereixia l'Òscar barallant-se amb Los Increíbles 2, que dius, bueno, Los Increíbles 2, escolta, tela con Los Increíbles 2, que és una gran pel·lícula, i Ralph rompe internet i Isla de Perros, però Ralph rompe internet, que sembla una tonteria, n'hi ha que veure-la, perquè sobta, Ralph rompe internet és blanca, pel·lícula d'animació enfocada als nens i als adults, com sempre fan, i de sobte dona un gir i es torna una pel·lícula fosca i que dona autèntic por i que replanteja les relacions humanes. És espectacular el que fan en l'animació, sí, avui en dia.
Compte amb l'animació que hi ha dos dels grans monstres ara mateix que s'ho mengen tot, com són Disney i Pixar, i ho està empatant molt fort.
Sí, 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 és molt espectacular. Fort. Pixar, escoltava aquest matí un comentari, no sé qui el feia, que tu entres a Pixar i al costat, al només entrar, tenen un armari amb 800 Oscars. I diuen, bueno, deixa-la allà.
Una altra vegada.
Deixa-la allà, exactament. I bé, un comentari final pel In Memoriam, que jo penso que a la gala ha estat ben realitzat com visualment i estèticament, el tema dels aplaudiments que no, diguem-ne, no han aparegut fins al final, equiparant una mica tots els presents, però amb l'absència imperdonable i l'oblit de Stanley Donen, uh-huh, que, perquè els qui no es coneixen, és el director i creador de pel·lícules com Un dia a Nova York, Set novies per a... Charada, per exemple, i uh-huh, Cantando bajo la lluvia, que és una pel·lícula que a molts ens va enganxar en el seu moment i a generacions anteriors a nosaltres també.
Imperdonable aquesta no presència a l'In Memoriam, com deia Rafa, i també imperdonable és que feia dues setmanes de Bruno Ganz. sí, sí. Un dels grans personatges del cinema alemany que ens va fer gaudir de l'Hundimiento com ningú.
És veritat, és veritat. Tens tota la raó. Hi ha coses que no s'acaben d'entendre perquè tenen marge de reacció, tot i que són persones que hagin traspassat fa molt temps, però és posar una foto i recordar-los amb dignitat. Doncs, algun comentari final, Joan?
Visca el Vicio del Poder, hauria d'haver guanyat millor pel·lícula.
Ah, molt bé, t'ha agradat el Vicio del Poder?
Molt.
Molt,
un gran Christian Bale.
Fantàstic, sí que és veritat que avui, aquest any els nominats a millor actor estaven molt... Hi havia molta competència perquè eren tots molt bons. Uh-huh. I aquesta pel·lícula, que jo no he tingut ocasió de visionar-la, me l'apunto.
Mira-la perquè val molt i molt la pena, la veritat.
Perfecte. Joan Trias, locutor, periodista d'aquesta casa, moltes gràcies per la teva participació al nostre programa. I crec que ja és moment de marxar cap a casa, que no vull posar-te nerviós. Però a les 8 del matí, Joan, toquen de seguida i ens has d'informar a tots per començar bé el dia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuem al Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Què tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Las estrenas de la setmana.
I vinga, després tornarem amb més comentaris sobre els Oscars, amb una mirada una mica diferent, però el cinema no s'atura i aquesta setmana arriben a la cartellera noves pel·lícules, entre elles, 4 Latas.
Queridos amigos, comienza aquí una aventura extraordinaria.
Hostia.
El periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza. Esto es un viaje de ida. Nadie...
Tozzo i Jean-Pierre, interpretat pel mític Jean Reno, decideixen anar a veure al seu amic Joseba, que és Enrique San Francisco, a Mali, després d'assabentar-se que està molt malant. Amb un 4 Latas, que fa referència al cotxe que utilitzen, un cotxe que encara conserva la seva filla, Eli. Travessen el Sàhara, rememorant els viatges que feien els tres junts en els 80, creuant l'Àfrica en cotxes que després venien a Mali i Níger, convertint aquest viatge en alguna cosa inoblidable que canviarà la seva vida, la vida dels protagonistes, per complet. Aquest film està dirigit per Gerardo Olivares. I ojo al dato, perquè torna amb una nova història un geni com pocs. Robert Zemeckis.
Yo era un gran artista, ilustrador de la Segunda Guerra Mundial. Ahora apenas puedo escribir mi nombre.
He oído lo que te pasó.
Lo agredieron 5 tíos.
Sobrevivió. Després de rebre una pallissa, Mark Hoogencamp, interpretat per el còmic Steve Carrell, pateix danys cerebrals que el deixen en coma durant 9 dies. En despertar, no recorda res de la seva vida. Com a teràpia, Mark construeix una ciutat en miniatura ambientada a la Segona Guerra Mundial, on reprodueix a escala amics, familiars i a si mateix, inventant nous escenaris i situacions fantàstiques. Mark fantaseja amb la vida que hauria volgut portar. Pel·lícula basada en fets reals, atenció, barreja d'acció real i animació, dirigida pel mestre Robert Zemeckis, autor de pel·lícules tan fantàstiques com Forrest Gump o la inigualable Regreso al futuro. I la següent pel·lícula té per títol alguna cosa curiosa. Us sonarà als fans de la ciència-ficció. Larga vida i prosperitat.
Bitácora del capitán. Última entrada. Spock y yo somos los únicos supervivientes. Enterprise, ¿estás ahí?
Buenos días, Wendy.
Buenos días, Scott.
Ahora podemos revisar tu rutina diaria.
Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo. Paro. No tengo permiso para cruzar la calle Market bajo ninguna circunstancia.
Bienvenido a Cinnabon. ¿Quiere un bollo de canela?
De estudiar, llevo a Pete de paseo.
El món és un lloc confús per Wendy, Dakota Fleming, protagonista del Sexto Sentido, una jove amb autisme, brillant i independent. Wendy desitja deixar la seva llar d'acollida, on és supervisada per la seva cuidadora principal, i viure la seva vida. A més, Wendy té fixació per Star Trek, d'aquí el títol de la pel·lícula, i per això escriu un guió de 500 pàgines per demostrar la seva vàlua i presentar-lo a un concurs de guions. L'únic problema és que ha de lliurar-lo en persona, per no perdre la data límit. Així, Wendy s'escapa de casa i viatja centenars de quilòmetres perquè es nega a permetre que res li impedeixi assolir els seus objectius. Dirigida aquesta pel·lícula per Ben Lewin i protagonitzada, com dèiem, per Dakota Fanning, una ja adulta nena del sisè sentit. I per acabar, una d'aquelles històries dures però hipnòtiques.
Nuestro campo es el siguiente. Lo van a destruir.
¿Has matado a alguien?
No.
¿Serás capaz?
No lo sé.
Sobibor, Segona Guerra Mundial, l'oficial Alexander Pechersky està decidit a canviar les coses al camp d'extermini de Sobibor, que dona títol a la pel·lícula on cada dia arriben centenars de presoners. Pechersky, que treballa al recinte i coneix el sofriment de tots els integrants del camp, decideix intentar l'impossible, organitzar una revolta i aconseguir que tots i cadascun dels presoners aconsegueixin escapar. La missió, però, no serà fàcil i Pechersky haurà d'arriscar tot si vol salvar el major nombre de persones possibles. Una d'aquestes històries dures, repletes d'esperança en situacions molt, molt, molt complexes, inimaginables. Pel·lícula basada també en fets reals, que suposa el debut en la direcció del també actor Konstantin Kavenski. Anem al repàs ràpidament de la taquilla.
La taquilla.
Us oferim ara com està el tema de les pel·lícules estrenades, quines han estat més vistes pels espectadors i, per tant, han recaudat més diners. Doncs tenim al cinquè lloc La Favorita, pel·lícula que ja coneixem de la Corte. Al quart lloc, Bajo el mismo techo, la comèdia espanyola protagonitzada per Sílvia Abril. Tenim al tercer lloc Green Book, la flamant guanyadora de l'Òscar a la millor pel·lícula, que és també del gust dels espectadors. Al segon lloc es manté Creed, la llegenda del mític Rocky. I al primer lloc, aguanta i aguanta i aguanta, Glass, la pel·lícula de Shyamalan sobre els superherois o no superherois tancats a un psiquiàtric. Fins aquí el repàs de la cartelera i també de la taquilla. Continuem endavant, no podem parar, al Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
También dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
El crític de guàrdia.
Continuem al Tot Cinema en aquesta nit ja de dimarts i ara volem estrenar aquesta secció de crítics de guàrdia. Persones que ens aniran apareixent a l'antena del Tot Cinema, al programa Setmana a Setmana. Un petit espai per oferir diferents persones i que ens donin la seva opinió sobre pel·lícules actuals, recents i de tots els temps. Però avui ho farem una mica diferent, ja que al programa d'avui, el prenent els Oscars de mala manera, l'actualitat és aquesta. Doncs hem valorat la gala i els premiats amb Joan Trias durant uns minuts i ara volem anar més enllà, més al detall, parlar d'estilisme, que també és important en aquestes nits de gala, i d'estilisme i alguna altra anècdota que pugui sortir. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic, en aquest cas, a una persona que ens acompanyarà i ens valorarà totes aquestes coses. Ella és Inés Farrés, estudiant de disseny de moda, preparant la seva col·lecció final, està ahí a punt de terminar-la, i amb experiència en cases de costures. Inés Farrés, bona nit.
Buena noche, Rafa. Buenas noches.
Hoy, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el Tot Cinema. Contigo queremos valorar un poco lo que decía antes, los modelitos, el estilismo, los diseños, estos detalles de la gala, que también son muy interesantes, todo lo que nos llame la atención sobre este acontecimiento que ha sido la gala de los Oscars, que no solamente son los premiados, sino todo este desfile de la alfombra roja que lucen en el escenario. ¿Te parece?
Claro que sí.
Muy
venga.
Bien, pues venga. Una primera pregunta en general, tú con toda tu, con lo experta que puede resultar y que seguro que resultas, una primera pregunta sobre el nivel y lo que quieras destacar por ti misma. ¿Qué quieres destacar de la gala en el sentido del estilismo y de los looks que han lucido las personas que han participado?
Pues destacar que ha sido una noche de lo más variopinto, que hemos visto todo tipo de tendencias, tanto de las actuales que están ahora en pasarela, como reivindicaciones, porque igual que el año pasado en muchas galas se reivindicó a través del color de la vestimenta, pues motivos sociales, pues también este año ha habido sus reivindicaciones, sus homenajes y aparte también pues hacer gala de las tendencias actuales de la moda, que al final la noche de los Oscars es la gran también noche de la moda, que mucha gente también estamos ahí mirando a ver qué modelitos sacan y qué... ¿Cómo lucen también? Que es un punto importante.
Claro que sí, siempre es un espectáculo en todos los sentidos. Hablábamos esta mañana entre bambalinas que tú habías detectado algún homenaje, ¿no? Algún homenaje oculto que ahora también estabas nombrando. ¿Nos puedes revelar cuál es? Porque yo, que me he tragado la gala de cabo a rabo, no he detectado nada, pero porque no tengo esta visión tan concreta que tienes tú. ¿Qué homenaje veías por ahí escondido?
Pues sí que se han visto así varios, un poco, como dices, ocultos, porque quizá quedan más diluidos si las personas que lo lucen, pues quizá no son las celebrities más conocidas y quizá no acaparan más flashes, pero sí que ha habido presencia de vestidos de Chanel y de Fendi, que son las casas donde de las que era director creativo Karl Lagerfeld, que falleció esta semana pasada, y entonces sí que ha sido pues como un guiño a este diseñador que tanto ha hecho por la moda y que también tuviera su huequecito en la gran noche del cine.
Interesante.
Y bueno, destacar también, que quizá hablaremos ahora más adelante, de la gran Lady Gaga, la gran homenajeada y que ha hecho el mayor homenaje también.
A Lady Gaga me la reservo para más adelante porque realmente ha sido estrella en cuanto a su actuación musical y creo que también su estilismo estaba repleto de guiños por todas partes, lo cual a mí me gusta mucho, que la gente tenga este detalle, estos detalles con la historia, ¿no? Con la historia de la moda, con la historia del cine, etcétera. Yo quería destacarte, mientras veía la gala me he apuntado unos cuantos estilismos que me han llamado la atención, a ver que tú me lo valores brevemente, ¿eh? Por ejemplo, Billy Poxter, que no sé si nuestros oyentes ahora caen quién es, pero bueno, es un actor televisivo y de teatro, sobre todo, y que está triunfando en Broadway, se ha presentado en la gala con un vestido que de cintura para arriba era con corbata, y si no lo veías de cintura para abajo era un vestido, digamos, masculino al uso, pero de repente, cuando abrían el plano, el hombre llevaba una falda casi de estas isabelinas, ¿eh? No sé si lo tienes controlado, a Bill Poxter.
Así es, ha sido bastante impactante, además fue de los primeros que llegó a la alfombra roja y fue un inicio por todo lo alto, nunca mejor dicho. Llevaba efectivamente un traje de Christian Siriano que rompía todos los estereotipos al uso que podemos encontrar en una alfombra roja.
Totalmente.
Ya que, como has comentado, era un smoking de terciopelo que terminaba en una gran falda con cola, o sea, como lo más atípico que se podría ver. Sí que de modo muy reivindicativo, ya que pues él ha trabajado en televisión y siempre ha estado muy muy al corriente de todos los movimientos de visibilidad de transexuales y estos colectivos que se les da poca visibilidad, pues ha querido reivindicarlos con su traje. Por eso también ha habido ahí su parte reivindicativa en los estilismos.
Y desde luego que lo ha hecho con un estilismo que no dejaba indiferente ni pasaba desapercibido en absoluto. Podemos tocar un poquito más adelante también el tema del terciopelo, porque ha habido como una especie de... Se han vuelto un poco locos con el terciopelo los actores y artistas que han participado en la gala. Pero a ver si me valoras brevemente a Yaritza Aparicio, una de las grandes sensaciones por desconocida que ha aparecido de momento en el panorama cinematográfico a causa de Roma, la película de Alfonso Cuarón, que tanto éxito ha tenido, y que a mí personalmente, los oyentes, ahora estamos hablando, esto es la radio, no pueden verlo, pero bueno, si buscan fotografías es muy fácil acceder, Yaritza Aparicio me parecía un poquito baile de quinceañeros, un poquito sencillita. No sé si la tienes ahora mismo en la mente.
Sí, ha sido un estilismo así un poco descafeinadito, un poco naif, diríamos.
Sí.
Que sí que además... con un poco estereotipado, ¿no? Que las fiestas así de quinceañeras se celebran mucho en Latinoamérica.
Sí,
entonces sí que, como bien comentas, daba un poco así la imagen de pues, una fiesta de quinceañera con un vestido con falda voluminosa de tul. Era un vestido de rodarte, bastante bonito, muy trabajado, pero sí que la imagen, al ser también una chica joven, pues daba como así este efecto de... Se desvía de su fiesta de quinceañera para pasar por los Oscars.
Exactamente, ha acabado ahí en los Oscars y mira, pues oye, la han hecho pasar, porque ya que ha protagonizado una de las películas del año, pues tampoco le iban a decir que no, exactamente. Seguimos adelante. Nombres propios. Spike Lee, No sé si te has fijado, pero para mí era un crossover, una mezcla entre el cartero de barrio, con la gorra esta que me llevaba, etcétera, y el Joker, porque iba de morado total. Bueno, Spike Lee...
Exactamente.
Un poco el José Corbacho de los Oscars, ¿eh? Rompiendo moldes también.
También las redes sociales han hecho eco de que en un capítulo de Los Simpsons, Homer aparece con un traje morado. Y como no han dicho, Los Simpsons también predijeron este momento.
Claro. Bueno, ya sabemos que hay gente más clásica, gente que se dedica un poco a transgredir y que, bueno, tiene su estilo, pero que para las personas, digamos, que nos movemos más de a pie, pues siempre es interesante y es curioso ver lo atrevidos que llegan a ser algunos, en este caso Spike Lee, premiado con el Oscar al Mejor Director por Infiltrado en el Ku Klux Klan. Otro nombre propio que te quiero destacar es el de Glenn Close, la eterna nominada. Creo que son 8 nominaciones, ningún Oscar. Me parece bastante increíble. Y que para mi gusto iba un poco Ferrero Rocher, un poco demasiado dorada. No lo sé.
Aquí diríamos que, por si acaso no se llevaba la estatuilla, ella ya fue disfrazada de estatuilla. Por si acaso no podía llevársela, ella fue ahí dando gala de un buen dorado, como el tal de la noche del cine.
Sí
que un vestido que bastante emblemático, uh-huh. Que como curiosidad, bueno, te diré que es de Carolina Herrera, y lleva 4 millones de cuentas bordadas en el vestido.
Ya ves.
Un vestido que pesaba alrededor de 20 kilos, porque como, bueno, los oyentes también podrán buscar en las fotos, es un vestido con gran capa, con gran volumen, y podría pesar hasta 20 kilos, o sea que la mujer aguantó bien el tipo. Y para no haberse llevado el premio, hizo gala de un buen vestido.
Aunque no tenga el Oscar, pues ella misma si cabe la expresión y con todo el cariño, se disfrazó un poco de estatuilla con este vestido tan particular. Otro que, por ejemplo, hablemos del terciopelo, porque hemos visto a Jason Momoa, protagonista de Aquaman, también al protagonista de Ha nacido una estrella y director... Bradley Cooper, que de repente, resulta que el terciopelo vende. No lo tenía yo identificado de otros años, pero han decidido ponerse smokings y trajes de terciopelo. Bradley Cooper quizá más discreto, Jason Momoa, la verdad, bastante, bastante cantón, porque el terciopelo era rosa. No sé cómo valoras esto, Inés.
Sí que es verdad que el rosa triunfó en la noche. Se vio mucha tendencia, rosas, fucsias... Fue un color bastante dominante a lo largo de la noche, uh-huh. O sea que digamos que él juntó dos tendencias, la del terciopelo y la del color, o sea, iba más a la moda que nadie, sí que con un estilismo bueno, ya más o menos acertado, más o menos cantón, uh-huh. Pero iba a la moda, o sea que supo acertar en cuanto a tendencias.
Sí, y tanto. Te he reservado para este momento, ya un poquito ya para ir concluyendo nuestra conversación. Recordamos que estamos hablando con Inés Farrés, que ya es estudiante a puntito de acabar la carrera de diseño de moda, está preparando su colección final y que tiene experiencia en casas de costura y nos está valorando un poco todo lo que es el look de las estrellas que pudimos ver la pasada madrugada del domingo al lunes en la gala de los Oscars. Te he reservado este momento, Inés, para que echemos el resto hablando de... probablemente la persona que ha más triunfadora de esta gala de los Oscars, que ha sido Lady Gaga, premiada con el Oscar a la mejor canción por la canción que compuso para Nacido una estrella y que tuvo un momentazo con Bradley Cooper interpretando esta canción durante la ceremonia. ¿Qué te pareció Lady Gaga?
Lady Gaga quiso meterse en el mundo del cine, claro que sí, cómo no, haciendo un homenaje a una de las más grandes, a Audrey Hepburn, ya que pues quizá la gente más dedicada al panorama musical, cuando se encuentran en estos premios, quizá están como un poco tierra de nadie, ¿no? Así, uh-huh. Como en un territorio ajeno.
Sí.
Pues ya que se ha introducido en el mundo del cine, ha sabido dar un homenaje a una grande. Y como te decía, lleva un vestido de Alexander McQueen, inspirado en Audrey Hepburn, negro, con guantes de seda. Pero cabe destacar lo que lleva colgado del cuello, un maravilloso collar de Tiffany de 128 quilates, que de hecho perteneció a Audrey Hepburn.
A la propia Audrey Hepburn, ¿eh?
Fue ella la última en llevarlo y hasta entonces solo estaba en el escaparate de Tiffany's de la Quinta Avenida y ha sido sacado para que lo llevara Lady Gaga en esta ocasión tan importante. Y de hecho no se quitó el collar en toda la noche. Cuando cantó con Bradley Cooper se cambió el vestido, otro negro con más volumen y más entallado, uh-huh. Pero el collar ahí continuaba, o sea que se lo llevó hasta el final casi.
Bueno, está bien para la ocasión, ya que tuvieron la deferencia de dejárselo para que lo pudiera lucir, pues que lo luciera durante toda la noche. Realmente Lady Gaga no dejó indiferente por su arte, por esta incursión tan potente en el mundo del cine que ha tenido en su debut en Hollywood, y porque para mí, junto con Bradley Cooper, en presencia de la pareja de Bradley, Irina Shayk, el apellido ahora mismo no sé cómo es, pero la ex de Cristiano Ronaldo, pues interpretaron un momento, o sea, tuvieron un momento de mucha complicidad, de mucha intimidad, y que realmente para mí, dentro de una gala bastante descafeinada y bastante sosa, subió bastante el volumen de interés y de chispa, ese momento musical y de feeling entre los dos protagonistas de Ha nacido una estrella. Entonces, Inés Farrés, ¿quieres añadir algo más a estas valoraciones?
Nada, ha sido una noche, como decías, un poco esto, algo descafeinada en cuanto a la gala, pero que nos ha dejado unos estilismos que al menos pues dan para comentar y nos han dado juego para dar un poco de vidilla el lunes. Y darle gracia.
Exactamente. La verdad es que las actuaciones musicales han rescatado un poco la gala. Los estilismos realmente también creo que han rescatado un poco el interés ante una gala. Yo creo que habla bastante, que habla por sí solo al nivel que han tenido a bien los miembros de la Academia organizar un evento tan importante, probablemente los premios más importantes que se entregan en el mundo, desde luego dentro del cine seguro, pero a todos los niveles también. Entonces, Inés, muchas gracias por acompañarnos. Tengo entendido que tienes, por ejemplo, lo digo porque los oyentes que te pueden ir conociendo pueden consultar tu trabajo en tu Instagram. Si nos puedes recordar la dirección, ¿cuál es? Y así ellos, quien tenga interés, puede consultar todo lo que hace Inés en cuanto a diseño y modelos, trajes que puede ir ofreciendo a quien le interese. Recuérdanos cuál
muchas
es tu Instagram.
Gracias, dime, Rafa. Dime. Es el Instagram es Inés Farrés, todo junto, Farrés con dos R's, y como dices, bueno, ahí voy, estoy empezando con una colección de final de carrera, pero que será el inicio de pues, un proyecto más grande, y nada, pues que a todo el que le interese, pues puede seguir mi trabajo y los avances que iré haciendo, y oye, algún día hablaremos si una invitada de los Oscar fue vestida de Inés Farrés.
Ah, pues efectivamente, nunca se sabe. Se empieza en la A, se sigue por la B y se llega a la O de los Oscars, Inés. Efectivamente, mucho ánimo con esta carrera que estás iniciando. Yo creo que tienes talento y que seguro que te va a ir muy bien. Entonces recordamos Instagram, arroba Inés Farrés, todo junto, sin ningún espacio, sin ninguna barra, para quien esté interesado en conocer tu trabajo. Muchas gracias, Inés, por valorarnos esta cara B de los Oscars. Y nada, contamos contigo para futuros programas y futuras colaboraciones. Muchas gracias.
Muchas
buenas
gracias
noches.
A ti, Rafa. Lo que queráis. Gracias.
Buenas noches. Adiós. Continuamos. Adelante. No podemos parar tampoco ahora en el Tot Cinema.
A Radio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Yo soy tu padre.
A Ràdio Estel, Tot Cinema.
I arribem ja, amics, a la part musical del Tot Cinema, avui una mica més curta que habitualment, per tota la temàtica dels Oscars, uns minuts finals dedicats, com sabeu, a gaudir de les millors cançons de pel·lícules i també de les bandes sonores més conegudes. Avui, en el programa que hem parlat tant sobre els premis de l'Acadèmia, us oferim cançons que han estat premiades anys enrere, amb aquesta estatueta. Comencem escoltant Titanic, la cançó de Titanic guanyadora de l'Oscar. Autora és la Celine Dion i el títol és My Heart Will Go On.
Go on.
time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hope.
I continuem ara escoltant una cançó premiada per l'Acadèmia amb una estatuilla d'Òscar, la cançó Arthur's Theme, de la pel·lícula de 1981, Arthur el Soltero d'Oro.
Thank you.
I abans d'acomiadar-nos, escoltarem una altra cançó del 1988 de la pel·lícula Armes de Mujer, una cançó composada per Carly Simon, i el títol és Let the River Sun.
A Ràdio Estel, tot cinema.
I sense acabat el temps, amics oients, oh, quina llàstima, fins aquí aquest tercer tot cinema a Ràdio Estel. Moltes gràcies per la vostra atenció avui en la col·laboració especial de Joan Trias i d'Inés Farrés, que ens han valorat la nit dels Oscars. Salutacions de Toni Huguet, que ha estat a les vies de so amb la seva maestria, i de qui us parla, Rafa Sanahuja. La setmana que ve, més i millor. Bona nit, bon cinema i bona ràdio.